Són les 8, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom, benvinguts a un nou supermatí. Avui que és dimarts 14 de febrer, són les 8 del matí d'avui, Sant Valentí, eh? Dia dels enamorats per molta gent, eh? Això cadascú decideix. Jo, mira, sóc partidari de fer dos dies, Sant Valentí i Sant Jordi, però cadascú, doncs, amb el seu nivell d'enamorament el gestiona com vulgui. Avui, però, ens hem llevat amb boires empipadores en molts punts de la comarca que encara persisteixen en alguns punts, per exemple, al centre de la Bisbal, la comarca... La boira a primera hora, primeríssima hora del matí, doncs era bastant densa, s'anirà dissipant a mesura que vagi sortint el sol i això deixarà un dia radiant, amb màximes que estaran al voltant dels 16 graus, però nits que continuaran sent molt fredes. Ara mateix tenim registres de 4 graus a Palafrugell, 4 graus a Pals i 4 graus a Palamós. Aquests són els registres que ens arriben aquí a la ràdio, eh? Que a vegades ens diuen, ei, la temperatura no coincideix realment amb la que a mi m'apareix al cotxe. Bé, són els registres de les estacions meteorològiques que hi ha repartides arreu de la comarca i que són les que us anem dient. Avui la notícia que més destacarem en aquest informatiu és que el Suprem manté la inhabilitació per Dolors Bassa, tot i la reforma dels delictes que l'afectaven. Per tant, no podrà optar a un càrrec públic o concertat fins al 2031. També explicarem unes detencions que s'han produït a Sant Feliu de Guíxols relacionades amb atenció amb falsificacions de grans marques, eh? Hi havia més de 2.400 articles. De seguida ho ampliarem. Palamós també arriba a un acord amb la companyia d'aigües per crear un fons d'ajuda per les famílies que no puguin pagar el deute per aquest consum d'aigua. Ara ens explicarà la Maria en què consisteix i també com s'hi pot acollir la gent que ho necessiti. Parlarem del concurs de fotografia educativa de Palafrugell i a 9:15... Tindrem amb nosaltres el director de l'Hotel Flamingo de l'Estartit, Miquel Baseiras. Allà hi viuen ara mateix 120 refugiats ucraïnesos quan falten 15 dies perquè arribem a l'any d'aquesta guerra d'Ucraïna que ha deixat milers de refugiats arreu d'Europa. Parlarem, per tant, amb Miquel Baseiras, director de l'Hotel Flamingo, i més tard, quan ens acostem a les 9 del matí, parlarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí per parlar de llibres i les recomanacions literàries de la setmana. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyaran en aquest informatiu que fem conjuntament, Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. També ens escolteu per Ràdio Bisbal. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
El Tribunal Suprem manté la inhabilitació de Dolors Bassa.
Marchena manté la inhabilitació fins al 2031, tot i la reforma del Codi Penal, que va reformar el delicte de sedició i va reformular el de malversació. Aquesta decisió del Suprem no permet que Bassa es pugui presentar d'entrada a les eleccions municipals del 28 de maig.
Detenen a 4 persones de Sant Feliu de Guíxols relacionades amb falsificacions de grans marques.
La Policia Nacional i la Policia Local han dut a terme un operatiu conjunt on han intervingut més de 2.400 articles.
Aquest fons que us dèiem, de Palamós i la companyia d'aigües del municipi que han acordat un fons d'ajuda per pagar el deute de consum d'aigua de les famílies.
Aquest suport està dirigit a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant, doncs, el dret d'accés a l'aigua potable a les persones més desafavorides. El fons de solidaritat establert per aquest concepte i per a l'any 2023 és d'un total de 15.000 euros que aporta la companyia d'aigües del municipi.
Les 8 i 4 minuts, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro fa una valoració molt positiva dels primers mesos de recollida porta a porta.
Tot i la bona valoració del consistori, alguns veïns han mostrat queixes sobre el nou servei de recollida de residus que es va iniciar el passat 1 de desembre.
Sant Feliu de Guíxols preveu iniciar aviat les obres de l'antic hospital.
La rehabilitació i el condicionament transformarà l'espai en una seu per a diversos serveis municipals. Així es podrà recentralitzar en un sol espai tots els serveis que ara estan repartits en altres immobles d'arreu del municipi, alguns d'ells de lloguer.
I encara pel que fa a localitzacions de serveis essencials de casa nostra, l'ADF Montgrí estrena nova seu, Maria.
El nou equipament permetrà a l'entitat disposar d'un espai perfectament equipat per guardar-hi els vehicles i el material, i per portar a terme de manera correcta els treballs de voluntariat i tasques de prevenció d'incendis forestals.
Quan són les 8:05 minuts, notícies culturals. Per una banda, que ja s'ha convocat el 6è Premi de Fotografia Palafrugell és Educació.
Per 6 anys consecutiu, l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell convoca el Premi de Fotografia Palafrugell és Educació. Aquest guardó té com a finalitat fomentar l'entorn educatiu en el seu sentit més ampli, entenent l'educació com un procés que es produeix al llarg de la vida.
El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols cataloga 573 teles del pintor Josep Albertí.
El procés de catalogació va començar el 2020 i encara no està acabat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Al gener de 2021, tant el museu com el consistori van fer una crida pública a la ciutadania per localitzar coneguts de l'artista o propietaris d'algunes de les seves obres d'oli sobre tela, per tal de fer-ne un inventari i catàleg. Albertí és considerat un dels autors locals més rellevants de la pintura catalana de la segona meitat del segle XX.
Són fantàstiques aquestes crides a la col·laboració i a la recerca, a més ho fan molts arxius, la crida a trobar persones que els ajudin, no?, en la catalogació de diversos elements culturals, i per tant aquí en el Supermatí ens agrada fer-nos ressò d'aquestes crides. I també explicarem que la Bisbal d'Empordà organitza una nova edició de parelles lingüístiques a les escoles.
Les escoles Masclarà i Empordanet han donat el tret de sortida a la nova edició que acabarà el mes d'abril. Hi participen 58 parelles lingüístiques i la cloenda es farà el 14 d'abril en un acte conjunt al Teatre Mundial.
A tot això, la Biblioteca de Palafrugell organitza tallers de llengua i tecnologia i el comentari de l'obra d'Irene Polo.
Es coneixerà més sobre la rellevància de la periodista Irene Polo i Roig durant els anys 30. També s'oferirà un taller de divulgació sobre el català, una sessió de conversa en francès i un taller per aprendre a fer servir WhatsApp i Telegram.
Les 8:07 minuts. És moment de saludar Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Avui hem començat el dia amb boires, ambient fred, gelades. Alguna novetat pel temps d'avui?
La monotonia anticiclònica amb la calma tan típica d'aquests casos ens fa preveure una nova jornada amb poques novetats al cel. Avui dimarts podem destacar un dia que serà radiant i que comença glaçat fins ben bé a la línia costanera. No esperem nuvolositat, només de bon matí algun núvol baix o boirina que amb l'efecte del sol ràpidament desapareixeran. També esperem molt de contrast entre les temperatures mínimes, que seran de l'ordre dels menys 3 graus, i les màximes, que podran arribar als 16. I el mar retornarà a la calma després dels últims dies que ha estat tan mogut. Així doncs, amb un dia que serà assolellat i sense pertorbacions a la vista, no esperem grans canvis a la meteorologia ni per avui ni per les properes jornades.
Les 8:08 minuts, repàs de notícies nacionals i internacionals, precisament també relacionat amb el que us explicàvem ara, Noves discrepàncies entre Esquerra i Junts després de la revisió de les condemnes del judici del procés arran de l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal. Mentre que Esquerra Republicana considera que Manuel Marchena ha reforçat el nou Codi Penal per fer un cop a la democràcia, Junts els retreu que negociessin la reforma sense comptar amb la resta i considera que han aconseguit el resultat invers al que esperaven. De seguida, no marxeu, perquè escoltarem Dolors Bassa. Europa esquiva la recessió i la inflació ha tocat sostre. L'economia europea ha esquivat aquesta recessió que s'havia previst per finals de l'any passat i la Comissió Europea ha millorat les previsions de creixement per aquest any, que situen el 0,9% a l'eurozona. El comissari d'Economia de la Comissió Europea afirma que l'economia europea ha començat l'any amb millor salut de la que s'esperava per la caiguda del preu de l'energia, fins i tot a nivells més baixos, diu, que abans de la guerra d'Ucraïna. Des de la Comissió Europea ho atribueixen a la diversificació de les fonts de subministrament i a la reducció de consum. També asseguren que s'ha superat el pic de la inflació, que a partir d'ara s'anirà desinflant. L'eurozona ha tancat l'any al 8,4% i s'espera que aquest 2023 baixi fins al 5,6%. Per tant, encara serà molt alta, perquè es considera que si supera l'1%, doncs és alta, però certament, doncs, hem superat, sembla, el pitjor. En aquest context, Espanya continuarà sent el soci europeu que més creix entre les principals economies de l'eurozona. Milloren la previsió de creixement fins a l'1,4% i preveu que la inflació baixi aquest any al 4,4%, empesa pel consum intern, el mercat laboral i la bona marxa del turisme. Per tant, no sabem si són dades momentànies o què, però els núvols, com la boira que avui, aquest matí, ens ocupava bona part del nostre territori, doncs amb el sol s'ha anat dissipant, s'anirà dissipant i també es dissipen les males notícies econòmiques, si més no de moment. Les 8 i 10 minuts, macrooperació antidroga a Vilafranca del Penedès amb 150 agents de la Guàrdia Civil. Una macrooperació que ha començat a primera hora d'aquest matí a Vilafranca amb nombrosos agents desplegats per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de droga a nivell internacional. Destapant un tercer policia nacional infiltrat en moviments socials. Ara ha passat a València. Segons una investigació que publica La Directa, la gent va assumir un paper protagonista en diverses accions de protesta de moviments veïnals i antifeixistes. Troben un esquelet de fa 1.500 anys enmig de les obres de la Via Laietana de Barcelona. S'ha trobat al nivell corresponent a l'època romana i les comprovacions al laboratori permetran concretar de quan són les restes. Aquestes són les notícies més destacades del dia d'avui, quan ens acostem a les 8 i 11 minuts. I el que us dèiem, una de les protagonistes del dia és Dolors Bassa, que es mantindrà inhabilitada fins al 2031 després de la revisió, o no revisió en aquest cas, de la condemna per part del Tribunal Suprem. Dolors Bassa, que és comentarista d'aquest programa i que habitualment ens envia comentaris sobre qüestions més aviat culturals, no tan polítiques, i avui ens envia un nou comentari d'aquests. Escoltem Dolors Bassa.
El català és una llengua romànica. El seu domini lingüístic és de 68.000 quilòmetres quadrats. Som 10 milions de persones els parlants i és la 13a llengua més parlada d'Europa. Tenim un diccionari que recull les paraules normatives, però perquè la llengua no quedi obsoleta, cal renovar-la amb nous mots. Aquesta tasca la porta a terme l'Institut d'Estudis Catalans, que cada any decideix quines paraules hi afegeixen i en quin moment ho fan, sempre en funció de criteris que tenen a veure amb l'ús, amb l'estructura de la llengua o amb aspectes lexicogràfics. De fet, per exemple, paraules com hiperactivitat, flipar, xarxa social, parafarmàcia, sudoku, hip-hop o poliamor són exemple de milers de mots que fem servir en la nostra comunicació diària i que no són el diccionari normatiu. Es tracta del que anomenem neologismes, paraules derivades d'una altra llengua o d'un món nou que abans no existia. Des de fa 9 anys s'escull un neologisme per votació popular. Això implica més probabilitat de ser diccionaritzable. Aquest darrer any, 2022, la paraula escollida és birra. Ha estat triada entre 10 neologismes i votada per més de 13.000 persones. Altres anys, el neologisme escollit va ser el 2014 estelada, el 15 dron, el 16 vegà, el 17 cassolada, el 18 sororitat, el 19 emergència climàtica, el 2020 coronavirus i el 2021 negacionisme. Clarament, la paraula és el símbol d'allò que representa. Per això, al pronunciar-la o escriure-la, estem recreant el concepte que tenim de la realitat que ens envolta. La llengua ha de ser viva. Moltes de les persones que la parlem ens sentim identificades i representades amb ella. Per tant, és inclusiva i evoluciona dia a dia. De fet, a cada zona del país hi ha paraules que són habituals en el parlar de la pròpia zona i que segurament no són escoltades en altres llocs. Així, a l'Empordà diem expressions com ara pla, com a signe d'exclamació de sorpresa, o de per riure, o mots com empassegar, botí, engabanyar, esparracar, parar el sol, estuba, fressa, grop, lleixa, tomata, trumfa, desingust. En resum, per l'autodefensa d'una llengua hi ha dos mecanismes, la voluntat de ser i l'estructura política. Nosaltres, ara per ara, no tenim estat, estructura política. Per tant, ens cal utilitzar la llengua catalana més que mai per la seva defensa. I això vol dir fer servir paraules del diccionari, mots propis de la zona i neologismes. Per tant, el més important és parlar i escriure sempre que puguem en català. Només així la mantindrem viva, moderna i estimada.
Gràcies, Dolors Bassa, aquest comentari de la protagonista del dia, perquè ara obrim l'informatiu i parlem de la inhabilitació de l'exconsellera Torroellanca. I és que el Tribunal Suprem manté la inhabilitació de Dolors Bassa. Marchena manté aquesta inhabilitació fins al 2031, tot i la reforma del Codi Penal que va reformar el delicte de sedició i va reformular el de malversació.
Dolors Bassa havia estat condemnada a 12 anys de presó per sedició i malversació. Aquesta acció del Suprem no permet que Bassa es pugui presentar d'entrada a les eleccions municipals del 28 de maig. Però aquesta no ha estat l'única revisió de penes que ha fet el Tribunal Suprem. Tot i la reforma del Codi Penal, el Suprem manté les inhabilitacions d'Oriol Junqueras fins al 2031 i per a Raül Romeva i Jordi Turull fins al 2030, tal com anuncien des del 324. El president del Tribunal del Judici del Procés, Manuel Marchena, ha resolt d'aquesta manera la revisió de les condemnes. El Tribunal ha condemnat a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez pel delicte de desordres públics i a Carme Forcadell, Josep Rull i Joaquim Forn per desobediència. Per això s'entén que les penes d'inhabilitació queden extingides. Els condemnats d'Esquerra, tal com expliquen el 324, van ser els únics que van demanar revisió. Ni els membres de Junts ni Jordi Cuixart ho van fer.
La Policia Nacional i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han detingut 4 persones relacionades amb falsificacions de grans marques. Carla.
La investigació es va iniciar quan la policia espanyola, en col·laboració amb la local, va rebre diverses denúncies de representants legals de les marques. Després de detectar que en el mercat ubicat al passeig marítim diversos estants comercialitzaven i exposaven a la venda productes falsificats, els dos cossos policials van preparar un operatiu. Durant el mateix es van intervenir 2.469 articles, presumptament falsificats. Entre aquests hi havia bosses, carteres, sabatilles, cinturons de suadores o abrics. Es van detenir 4 persones i una va quedar investigada.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Palamós i la companyia d'aigües del municipi acorden un fons d'ajuda pel pagament del deute del consum de l'aigua. Aquest suport està dirigit a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs l'accés a l'aigua potable a les persones més desafavorides.
El protocol presentat per la companyia d'aigües de Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d'atendre dins el termini previst les factures per al consum d'aigua i evita que es portin a terme talls de subministrament. El Fons de Solidaritat comportarà l'exempció del pagament del deute corresponent al consum d'aigua, incloent-hi impostos i tributs a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. L'ajuda es farà a partir del lliurament d'un document expedit pels serveis socials de l'Ajuntament on s'acrediti una situació econòmica que en justifiqui l'atorgament en els terminis previstos en la llei, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d'exclusió residencial.
Minuts. El passat 1 de desembre es va iniciar a Santa Cristina d'Aro el servei de recollida de residus porta a porta. Un mes i mig després, 2 mesos i mig després, amb aquest nou servei, l'Ajuntament en fa una molt bona valoració, Carla.
El regidor de Medi Ambient del municipi, David Segarra, afirma que des del consistori es valora molt positivament els primers mesos de recollida porta a porta i que el percentatge de recollida selectiva ha augmentat enormement i el nucli s'ha passat del 24 al 80%.
I hem vist que el tant percent de recollida selectiva ha augmentat enormement perquè en el nucli hem passat del 24 al 80%. Per tant, hi ha hagut un increment molt gran de recollida selectiva gràcies al porta-porta.
Ens ho deies abans dels titulars, hi ha hagut algunes queixes per l'aplicació d'aquest sistema de recollida de residus. Com es defensa l'Ajuntament?
El mateix Segarra explica que continuar amb el model tradicional de recollida de residus era inviable tant a nivell ambiental com a nivell econòmic.
Sí, és que continuar el servei anterior era inviable, no només a nivell ambiental, perquè vol dir que portàvem masses tones de rebuig a l'abocador, sinó fins i tot econòmica, perquè hi ha tot un seguit d'impostos i de taxes que fan que abocar el contenidor gris, diguem-ne, no?, el que és el rebuig, abocar això surti caríssim. Aleshores, no es pot mantenir indefinidament. Vull dir que hem hagut de fer això en part també perquè econòmicament a mig plaç hagués estat inviable continuar amb el sistema anterior.
L'avantatge principal d'aquest mètode és que augmenta molt el nivell de recollida. Amb el sistema de recollida selectiva anterior, el que acabava passant és que la matèria orgànica acabava el rebuig i no es feia una bona separació.
L'avantatge principal principal és que augmenta moltíssim el nivell de recollida selectiva. Com he dit abans, doncs passem d'un 24% a un 80% de recollida selectiva. Abans, amb el sistema dels contenidors al carrer, el que acabava passant és que molta gent, sobretot la matèria orgànica, els restes de menjar, els acabaven llançant al contenidor gris i no ho separaven. En canvi, ara, el porta a porta facilita que la gent separi aquest tipus de residus. I la prova és que ha disminuït molt la generació de rebuig. Per tant, el principal avantatge és aquest, que realment es fa una recollida selectiva molt millor que abans, que antigament. Després tenen repercussions a mig plaç en el cost. El cost no augmentarà d'una forma, en fi, difícil d'assumir, que és el que hauria passat si no ho haguéssim fet.
I, Carla, concretem-nos una mica les queixes que s'havien repetit després d'aquest inici de la recollida porta a porta.
Tot i la bona valoració que es fa des de l'Ajuntament, hi ha veïns que han mostrat les seves molèsties a través d'un fòrum de Facebook anomenat No ets a Santa Cristina, sinó... Algunes de les queixes són la fressa que es fa quan es recull la brossa del porta a porta, que no es recullen les escombraries quan toca o que quan fa tramuntana els cubells volen i acaben enmig dels carrers o enmig de les voreres. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va començar a treballar amb la recollida porta a porta l'any 2018 i durant tots aquests anys s'ha anat estudiant la viabilitat d'aquest tipus de recollida a través d'estudis i de campanyes informatives. A més, el porta a porta es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups polítics del consistori.
Pràcticament 8 minuts i arribarem a 9:15 del matí. L'Ajuntament de Sant Feliu espera començar pròximament, tot i que no posen data, la rehabilitació i el condicionament de l'antic hospital, un pas endavant per instal·lar-hi serveis municipals en aquest espai de l'antic hospital. Paula.
El projecte vol dedicar molts dels nous espais a oficines de serveis de l'Ajuntament. Així es podrà recentralitzar en un sol espai tots els serveis que ara estan repartits en altres immobles d'arreu del municipi, alguns d'ells de lloguer. De moment, el consistori ha tramitat una subvenció per fer front a aquesta reforma i un dels primers que es deixarà d'utilitzar serà l'espai de les vetlladores del carrer del Mall. De fet, un sindicat va denunciar l'Ajuntament davant la Inspecció de Treball en considerar que l'estat d'aquest immoble, les vetlladores, es posava en perill als treballadors municipals per possibles despreniments. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, ha restat importància a la denúncia, al·legant que aquest sindicat no té representativitat a l'Ajuntament en unes declaracions a Ràdio Sant Feliu. Avui dia aquest edifici acull les oficines del cementiri municipal, esports, infraestructures, subministraments i manteniment dels edificis municipals, punt jove, recursos humans o seguretat vial, entre d'altres.
Per molt que no tingui representativitat aquest sindicat, si hi ha una denúncia i la denúncia tira endavant, doncs veurem aviam què passa, perquè per molt que només amb que un treballador es queixi d'aquesta problemàtica, doncs la justícia ja ho pot estudiar i ho pot investigar. Per tant, veurem aviam què passa. Qui ja estrena nova seu és l'ADF Montgrí. El nou equipament permetrà en aquesta entitat de defensa forestal disposar d'un espai equipat per guardar-hi els vehicles i el material i també per portar a terme les seves tasques importantíssimes de voluntariat i de prevenció dels incendis forestals.
L'Ajuntament ha fet les gestions per al lloguer del local i n'assumirà el seu cost, fet que els responsables han agraït sincerament. A l'acte inaugural hi han assistit els alcaldes de Torroella de Montgrí i d'Ullà, Jordi Colomí i Josep López. El primer tinent d'alcalde de Torroella de Montgrí, Marc Calvet, la regidora de Medi Ambient, Pilar Valls, i diversos regidors i regidores de l'equip de govern. L'ADF havia tingut el local a la Casa de les Aigües, situada al costat de la potabilitzadora municipal, però aquest va quedar molt malmès pel temporal Glòria, per la qual cosa es va haver de traslladar provisionalment a un local que tenia certes mancances. Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i al fet que l'Ajuntament creu fermament en la tasca que es porta a terme des de l'ADF, tant pel que fa per la prevenció d'incendis forestals com per el suport a l'extinció als bombers de la Generalitat de Catalunya, s'ha pogut llogar un local digne per poder consolidar-se com a seu permanent. El local té 195 metres quadrats i s'hi ha fet reformes, una actuació que ha portat a terme la Unitat Operativa de Manteniment i la Regidoria de Medi Ambient.
8:25 minuts. Per sisè any, l'àrea d'educació de Palafrugell convoca el Premi de Fotografia Palafrugell és Educació, un guardó que té com a finalitat fomentar l'entorn educatiu en el seu sentit més ampli, entenent, diuen des de l'Ajuntament, l'educació com un procés que es produeix al llarg i ample de la vida.
Palafrugell, com a ciutat educadora, ofereix múltiples espais per aprendre i és el que es pretén plasmar a través d'aquest concurs. La diversitat de fotografies és àmplia, ja que es parteix de la premissa que no només s'aprèn a les escoles, sinó també a les llars, als carrers, fent activitats de lleure, esportives, culturals i socials. El termini de presentació de les fotografies s'obrirà de l'1 de març a l'1 de maig. Els participants han d'enviar les seves obres al correu electrònic fotoeducació@palafrugell.cat. Les instantànies han de plasmar algun acte, activitat o moment educatiu. Cada persona podrà presentar un màxim de dues fotografies originals i inèdites. No poden ser guanyadores d'un altre concurs i haver estat publicades en cap mitjà. I poden ser en color o en blanc i negre. A més, s'han d'enviar en format JPG. Els premis tindran el valor de 300 euros en el cas del primer, 130 en el cas del segon, 70 euros en el tercer i lots de llibres pel quart i cinquè premis. Les fotografies guanyadores s'exposaran en paper fotogràfic i emmarcades en el Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós.
Gràcies, Ferran. Més notícies culturals. El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols ha catalogat fins a 573 teles del pintor Josep Albertí i preveu augmentar el volum d'aquest catàleg. Carla, explica'ns qui era, com ha anat aquest procés de catalogació de les teles de Josep Albertí i qui era aquest pintor rellevant per la història de Sant Feliu.
El procés de catalogació va començar el 2020 i encara no està acabat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Al gener de 2021, tant el museu com el consistori van fer una crida pública a la ciutadania per localitzar coneguts de l'artista o propietaris d'algunes de les seves obres d'oli sobre tela, per tal de fer-ne un inventari catàleg. Albertí és considerat un dels autors locals més rellevants de la pintura catalana de la segona meitat del segle XX.
I les escoles Masclarà i Empordanet de la Bisbal d'Empordà han donat el tret de sortida a la nova edició de les parelles lingüístiques que s'acabarà a l'abril.
En l'edició d'aquest any hi participen 58 parelles lingüístiques. L'Oficina del Català va anar a fer la presentació del projecte als diversos centres educatius bisbalencs. Durant l'acte es va fer la presentació de les parelles lingüístiques que dedicaran una estona a la setmana a parlar en català. Aquest any la cloenda de l'activitat serà el divendres 14 d'abril en un acte conjunt que se celebrarà al Teatre Mundial. L'acte servirà per posar en comú l'experiència de participar en aquesta activitat i compartir un esmorzar.
Certament és una experiència, un esdeveniment molt important, aquest de les parelles lingüístiques, i que es repeteix en altres punts de la comarca. Per exemple, se sol fer també a Palafrugell en molts punts, i en aquest cas, doncs, a la Bisbal, aquest any s'hi han apuntat 58 parelles lingüístiques, que déu-n'hi-do. 8:28. I la Biblioteca de Palafrugell organitza el comentari de les obres de la periodista catalana Irene Polo i Roig durant els anys 30. També es fan tallers sobre llengua catalana, conversa en francès i tecnologia. Ferran.
El dijous 16 de febrer a les 6 de la tarda es comentarà l'obra La fascinació del periodisme d'Irene Polo. Consisteix en les cròniques de l'autora entre els anys 1930 i 1936. Els seus articles són testimonis de l'època perquè reflecteixen els canvis de la societat, en la moda, la denúncia social o reflexions sobre la censura, entre altres. L'edició del Club Les Imprescindibles de la Literatura Catalana anirà a càrrec de les historiadores Glòria Santamaria i Pilar Tur. Ho explica el director de la biblioteca, Joan Soler.
Cròniques 1930-1936 d'una de les periodistes catalanes més importants dels anys 30, la periodista Irene Polo i Roig. Serà una col·laboració de la Fundació Josep Pla i la Biblioteca de Palafrugell.
El divendres a les 6 de la tarda tindrà lloc un taller de llengua. El conduiran els dinamitzadors lingüístics Jessica Neukelman i David Vila. Llengua ferits, assertius amb el català, és una activitat sobre la preservació de les llengües. Per altra banda, també s'organitzaran altres tallers. El dimarts, a 4:45 de la tarda, s'impartirà una classe sobre WhatsApp i Telegram. Es coneixeran les semblances i diferències de les dues xarxes socials, a part de conèixer com crear xats i grups, enviar i rebre arxius i fer trucades i videotrucades des de l'aplicació. A més, el dimecres a 6:45 del vespre se celebrarà una nova edició de l'activitat de conversa en francès per a joves i adults. Anirà a càrrec de la professora Francesca Blázquez i té lloc cada tercer dimecres de mes d'octubre a juny. Les activitats tenen lloc a la sala polivalent de la biblioteca. En tots els casos, cal inscriure's prèviament trucant al telèfon 972 30 48 09.
Clavats ara mateix, 9:15 del matí, continuem en aquest supermatí, l'informatiu del Baix Empordà que fem conjuntament, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. L'hotel Flamingo de l'Estartit va ser un dels allotjaments del Baix Empordà que va donar refugi a ucraïnesos que van arribar a la comarca fugint de la guerra. A l'hotel hi viuen ara mateix 120 refugiats ucraïnesos, però 8 d'ells han aconseguit treballar pel mateix hotel. Per explicar-nos alguns detalls més, ens visita el director de l'hotel Flamingo, Miquel Basieres. Bon dia, senyor Basieres.
Hola, bon dia.
Per què, quan van esclatar la guerra, van decidir posar el seu hotel a disposició de les autoritats per acollir refugiats a l'hotel?
Això va ser una iniciativa del nostre grup hoteler, que es diu Check-in, amb seu a Malgrat, a Santa Susana, i bueno, van concursar per allotjar tots aquests refugiats, i bé, vam ser els primers en proposar-ho i se'ns va acceptar.
Per tant, confirmin la xifra, 120 refugiats ucraïnesos vivint en aquests moments a l'hotel Flamingo?
Sí, la xifra va fluctuant perquè a mesura que els refugiats passen de fase o en venen de nous, bueno, entre 100, 120, ara mateix en tenim 120.
Uh-huh. Quan ha estat el moment en què més refugiats han tingut?
Doncs pràcticament ara és el moment en què tenim el punt més sí. alt.
Te sembla mentida perquè ara farà un any de l'inici de la guerra, va haver-hi molta crida a la solidaritat en el seu moment, a l'inici de la guerra, però feia la sensació que molts, ara en moment en què la guerra s'havia desplaçat sobretot a l'est del país, que molts havien tornat, però si ens diu que ara mateix és el moment en què més refugiats doncs reben, serà que no, evidentment.
Alguns han tornat, és cert. El que passa que també estem rebent refugiats d'altres països, que no té res a veure amb la guerra.
Val. Per tant, no només són refugiats ucraïnesos.
La major part. Poder tenim 110 refugiats ucraïnesos i 10 refugiats d'altres països.
M'interessa molt també que m'expliqui, ara de seguida li preguntaré per com és el procés, no? d'arribada i com es posen vostès en contacte amb l'administració i què és el que hi ha aquí darrere, però m'agradaria també preguntar-li quina és la tipologia d'aquestes dels refugiats que ara mateix tenen al seu hotel, si són famílies, si és majoritàriament dones i nens, quina és la tipologia?
La majoria són dones i nens, tot i que també tenim famílies. Sempre existien excepcions que permetien a la gent marxar del país, els homes, i tenim alguns homes, de fet en tenim alguns treballant per nosaltres, però la majoria són dones amb nens, sí.
Quan vostès, per tant, entenc que, com deia, que els refugiats els envia l'administració, els refugiats han de pagar alguna cosa per aquesta estada o paga l'administració?
No, ho paga tot l'administració.
Per tant, com us arriba? És a dir, us arriba directament, l'administració us diu, mira, avui arribaran tantes persones, però arriben en un termini o és per quedar-s'hi fins que puguin millorar la situació?
Quan ens arriben els refugiats està tot molt... Hi ha incertesa, perquè per nosaltres també ens diuen arribaran la setmana que ve 5 refugiats, però no ens diuen la duració de l'estada. Llavors tampoc tenim dades, ni tampoc ells les tenen. Funciona una mica improvisant, perquè aquesta situació és la primera vegada que es viu, almenys aquí. Llavors tots funcionem una mica, bueno, setmana a setmana, mes a mes, i sempre preguntem quan durarà aquesta situació, però ningú ho sap.
Clar, això hi ha una persona que ho decidirà, que és, però que és molt lluny, que segurament és Vladimir Putin, que quan decideixi aturar la cosa, doncs les famílies podran tornar a casa seva. Però clar, ara s'acosta l'estiu. Què és el que feu a l'estiu?
Bueno, l'estiu, bueno, fa un any que els tenim ja nosaltres, o sigui, pràcticament ja som família, i a l'estiu, l'any passat, el que vam fer va ser redistribuir-los en apartaments que tenim en lloguer, perquè teníem habitacions reservades de clients habituals ja que reserven d'un any per l'altre. Llavors, aquesta gent, els refugiats, bueno, com que tenen molta predisposició i no els importa, doncs els reubiquem en apartaments i cap problema. Són apartaments que tenim al costat de l'hotel.
Perquè aquestes 120 places, és la totalitat de l'espai que teniu a l'hotel? Teniu més places?
No, a l'hotel hi queden 250 persones.
Per tant, a l'estiu heu reduït bastant la capacitat d'acollir turistes.
Sí, però realment l'hotel en plena ocupació hi està dies puntuals, mesos puntuals, tampoc és una cosa que sigui sempre plena ocupació.
Com és la relació amb aquestes persones, aquestes 120 persones, que possiblement hi ha moltes que no parlen ni català ni castellà, segurament anglès sí, com és la relació amb ells?
Doncs molt bona, la veritat, són molt bona gent, la gran majoria s'han espavilat molt amb l'idioma, comencen a parlar l'espanyol, fins i tot el català, estan fent cursos de català aquí al poble, tots els nens estan escolaritzats i estan aprenent català, i molt bé, és molt bona la relació.
Perquè els que porten més temps, quant temps porten ara mateix?
Doncs farà un any, sí.
O sigui, n'hi ha que van arribar, per dir alguna cosa, el primer dia de la guerra.
Sí, sí. Pràcticament un parell de setmanes després que es va iniciar la guerra, que ara mateix no me'n recordo la data exacta, però sí, dues setmanes després ens arriba a refugiar.
Sí, clar. Sí, sí. Deia, no?, la relació és bona. Com és el dia a dia, però, en un hotel amb tantes persones refugiades que segurament hauran fet comunitat entre elles, també?
Sí, per suposat. Tenen els seus tallers, les seves reunions, tenen l'ajuda de la Creu Roja, que els ofereix suport psicològic també, quan hi ha algun problema. Penseu que tenim moltes vegades drames que, per exemple, aquest estiu va caure una bomba a l'hotel del pare d'una noia i el va matar. Llavors vivim drames d'aquests diaris que requereixen d'assistència psicològica i la Creu Roja també els ajuda, també els ajuda a coordinar tota els temes de papers, tots tenen dianier, tots poden treballar, temes d'escolarització dels nens, la Creu Roja també ha sigut molt útil, i tenim un coordinador de la Creu Roja, que es diu Malik, amb nosaltres, que està pràcticament tots els dies des de fa un any a l'hotel. Viu pràcticament amb nosaltres.
Clar, és que no és només el fet d'estar lluny de casa, sinó la incertesa del que està passant a casa seva, no?
Sí, perquè tots tenen familiars allà. Llavors, la incertesa i la por de que algun dia passi alguna cosa sempre hi és. És una tensió que es veu, que se sent en l'ambient, no? Però la majoria estan bé, estan ja aclimatats a casa nostra i se senten molt agraïts d'estar aquí.
Hem explicat abans que 8 d'aquestes persones ja treballen pel mateix hotel. Quines feines fan i com va ser aquest procés per contractar-los?
Doncs nosaltres a l'hostaleria hi ha molts problemes per trobar personal i aquesta gent tenien una gran predisposició, tenien ganes de treballar, de guanyar-se la vida i, bueno, a poc a poc, quan es van anar donant papers, perquè el procés va ser llarg, a poc a poc es van anar incorporant en llocs de treball com el menjador o cambrers d'habitacions, o cambrers, o a la cuina, a la recepció, bueno, manteniment, totes les àrees de l'hotel, hi tinc un ucranià i són supertreballadors.
No és fàcil contractar persones refugiades?
No és fàcil perquè s'ha d'anar en compte de no sobrepassar un salari màxim que ha establert la Creu Roja, perquè si superes aquest salari màxim els treuen del programa i ja no els hi paguen l'hotel. Llavors, se'ls ha de contractar, però unes hores determinades que no superin, saps, el salari que han posat, que se suposa que un cop ja et guanyes la vida i ja deixes de ser dintre de l'estatus de la fase zero, que en diuen, no? La fase zero és que et paguen tot l'establiment, tota la roba, el menjar, t'ho paguen tot. Llavors hi ha diverses fases i quan passes de fase canvies a fase 1, que tens uns apartaments compartits, fase 2 ja et busquen un apartament per tu i la teva família. Bueno, és complicadet. Hi ha normes que s'han anat establint a mesura que han sortit les dificultats i bé, s'ha d'anar treballant d'aquesta manera.
En tot cas, tots ells tenen estatus de refugiat.
Sí, per suposat, tenen tots estatus de... No perden l'estatus de refugiat. El que passa que sí que perden certs drets quan treballen.
Clar, això, vull dir, per tant, tots els refugiats poden treballar, no és que hagin de demanar permís per treballar, etc.
Tots els que han fet els papers, que han aconseguit el NIE, poden treballar, el que passa que existeixen, com et dic, aquestes normatives internes de la Creu Roja, que, bé, és paperassa. Quan tu vols contractar un ucranià, has de dir quin salari o quin sou tindrà, quantes hores treballarà, i si es passa d'aquest tope de salari que la Creu Roja considera que ha posat per algun motiu, no sé quin, després els passen de fase, els canvien de fase.
Teniu notícies de refugiats que han passat per l'Ostrautel i que hagin ja pogut tornar a casa seva?
Sí, i tant.
Què us expliquen? Us han arribat, s'han posat en contacte amb vosaltres, us han explicat què és el que han trobat quan han tornat a casa?
Sí, per suposat. Com et dic, després de tants anys, de tants mesos d'estar junts, hem desenvolupat amistat entre nosaltres i tenim els contactes, ens hem fet amics a les xarxes socials, tenim els telèfons i ens parlem, ens enviem missatges, com esteu, com quina és la situació, i bé, estan bé, el que passa que naturalment tenen certes mancances al tema de l'electricitat i calefacció i aquestes coses, no? Però estan bé.
Miquel, et sentim una mica lluny, no sé si t'has allunyat el micròfon de la boca, però ara aquesta última resposta l'hem sentit una mica lluny, però sí que et volia preguntar això, de tot el que has viscut i del que t'han explicat aquestes persones que estan fugint d'una guerra en aquests moments, no sé amb què et quedes o què és el que més t'ha impactat.
El que més impacta, sobretot, com t'he comentat abans, són aquestes històries, aquests drames familiars que veus a vegades, que dius, és que quan estan aquí se n'obliden una mica, no?, de que hi ha guerra. El que passa que els hi van arribant notícies. Ells estan connectats a internet les 24 hores del dia per veure com estan els seus familiars, els seus amics, les seves cases, els seus negocis, i molt sovint doncs, trobes cares llargues i tu ja veus que ha passat alguna cosa, no? Clar. És això que impacta més.
I això deu passar molt sovint, no?
No és a diari, però de tant en tant veus i sents algunes notícies que t'impacten i et posen la pell de gallina, sí.
Doncs hem parlat amb Miquel Basieres, que és el director de l'Hotel Flamingo, en aquests moments, l'Hotel Flamingo de l'Estartit, on en aquests moments hi viuen 120 refugiats ucraïnesos que han estat acollits per part de tot el programa d'acolliment arran de la guerra d'Ucraïna, que ara farà un any que va començar. Miquel Basieres, gràcies, que tingui bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.
I encara ressona l'espectacle, l'enorme espectacle que va oferir Rihanna, la cantant Rihanna, a la mitja part de la Super Bowl d'aquest diumenge a la matinada. Per cert, la cantant que va mostrar el seu embaràs i va confirmar el seu embaràs durant l'actuació. Un show espectacular, si no l'heu vist, mireu-lo perquè és increïble. I mira, per recordar-ho i per parlar-ne, avui escoltarem una cançó dels grans èxits de la Rihanna, que és el Don't Stop the Music.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Vinga, que és dimarts i parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Bueno, avui us hauríem de parlar de llibres romàntics, però no és el cas.
És veritat, és el dia... abans ho deia, que hi ha qui fa Sant Jordi, hi ha qui fa Sant Valentí, hi ha qui fa les dues coses, que cadascú gestiona l'amor com...
Tot depèn. Si estàs molt enamorat, ho deus voler celebrar tot. Si no ho estàs gens, renegues de tot.
Exacte.
I, en tot cas, si parléssim d'històries d'amor, que no és el cas avui, podríem dir que hi ha novel·les extraordinàries que són magnífiques històries d'amor i que bé, és el que més mou doncs, i motiva els escriptors. Vull dir, hi ha tragèdies, desgràcies i hi ha amors impressionants. O sigui que una bona història d'amor sempre dona gust de llegir-la, eh?
A mi em fa molta gràcia tot el món que s'ha muntat al voltant de la ciència... No, ciència-ficció no, és tota la fantasia amorosa, tota la cosa eròtica de vampirs, d'homes llop, tot això, hi ha un públic important aquí, eh?
Sí, sí, va començar aquella senyora amb Crepúsculo, bueno, el que va ser poder acabar d'estapar aquesta moda, i a partir d'aquí han anat sortint branques que no han parat i s'han instal·lat sobretot en la narrativa juvenil, eh? Mm-hmm. Vull dir, però bé, no vol dir que no arribi a molt de públic i també, ja ho diem, nosaltres aquí poder no ha sigut una preferència a l'hora de llegir-ho, que bé, llegim de tot, però a vegades hi ha temes que te venen més de buscatres i com tot, vull dir, segur que hi ha qualitats diferents i que el que més possible és que més d'una doncs aconsegueixi fins i tot fer lectors, perquè d'una manera o una altra poden començar els joves a llegir i després anar ampliant els horitzons.
Molt bé, doncs avui no parlarem d'amor. Què ens recomanes avui?
Mira, avui us parlarem d'un llibre que ens fa carinyo tenir i que presentem aquest dissabte precisament a la llibreria. Es tracta d'un recull de contes que l'ha editat Lluny del Ramat, una editorial molt nova que deixa el seu tercer volum.
Com es diu?
Recordi. Lluny del Ramat.
Lluny.
El nom de l'editorial ja us pot donar una idea de quines són les intencions de l'editor, o sigui, veus pròpies, originals, catalanes, i atrevir-se una mica a editar autors desconeguts o que no han tingut la sort d'arribar a les prestatgeries de les llibreries, però vull dir que ell tractarà de evidentment, a partir d'una qualitat que exigirà, procuraràs ajudar-los i que segueixin el seu camí. En aquest cas tenim a la taula Històries de Tramuntana. Podeu també llegir un article molt bo de l'Alba Carmona en el Diari de Girona i veureu ben bé també, i si voleu ampliar el que us diem ara, doncs podeu veure també de què va. Ja us dic els autors, perquè són 11. Miracle Sala, Jordi Dausà, Daniel Genís, Rafael Casas, que és l'editor també i escriptor, Cristina Malagelada, Adrià Pujol, Pilar Francès, Damià Verdera, Anna Carreras, Josep Pastells i Jordi Casals. segur que alguns els coneixeu més que altres.
Sí.
Un volum així és molt interessant. Primera, gairebé tots els autors, excepte dos o tres, estan en els 40 anys, 40-45. Per tant, parlem dels escriptors actuals de la llengua catalana. I més en, concretament gironina i empordanesa, vull dir que hi ha tota la província de Girona, però ressalta i hi ha més contingut sobre Empordà. Tots tenen aquesta franja d'edat, evidentment treballen d'altres coses perquè viure de l'escriptura costa molt, però tenen un nivell magnífic, vull dir que veu pròpia, i els temes dels contes són molt variats. Això fa que gent que no hagi comprat una obra d'un d'aquests escriptors o no hagi llegit tot el de l'Adrià Pujol o la Cristina Malagelada té un altre volum que li agrada, l'intriga, però Jordi Dausà també i Damià Verdera ja tenen molts llibres publicats, que pugueu fer tastets és com una caixa de bombons. Vull dir, el fet de que hi hagi 11 narracions diferents, el llibre més és curtet, a ningú se li pot fer pesat, però desperta ja tot un univers és com un termòmetre de la literatura que està lluny del ramat.
I hi ha una temàtica comuna?
No, sí que hi ha en la majoria dels casos la geografia comú, però la temàtica no, perquè des d'una parella d'aficionats que tenen marihuana en un camp fins a una mare i una filla que tenen un crematori i no cremen només el que haurien de cremar, i fins a un llibre de ciència-ficció o un conte de queixa sobre una societat concreta d'una població gironina, que no diré quina, però que un conte dur que qui sigui habitant d'aquesta ciutat ja veurem com reacciona, que hi no vull avançar res més. Doncs hi ha de tot, com correspon, vull dir, tots són autors molt diferents i tots escriuen molt diferent, i el que sí que hi ha són aquestes referències geogràfiques, perquè les històries estan situades en aquest... alguna és futurista, vull dir, no deixa de ser un Empordà futurista, mm-hmm. però hi ha de tot.
T'anava a demanar si no eren contes per adults, i ja m'ho has confirmat, eh?
Evidentment, sí, és contes per adults, i a més, us volíem convidar a assistir a la presentació, que ho fem aquest dissabte a la llibreria, i a les 8 del vespre, i sobretot, nosaltres a la nostra pàgina web tenim un butlletí en el qual la gent es pot apuntar als actes, perquè després de la pandèmia no estem convidant per correu electrònic, perquè ens feia falta confirmar les dades de protecció, seguir bé la llei de protecció de dades, i qui vulgui estar informat puntualment des de la llibreria d'actes hauria d'entrar en el butlletí, donar-se d'alta.
Vale.
En tot cas, tothom està convidat, hi haurà l'assistència d'almenys mitja dotzena d'aquests autors, a més de l'editor. Pensem que serà un vespre molt simpàtic i ens faria molta il·lusió que gent que encara no ens conegui o que no... Bueno, els habituals ja hi podem arribar bé, però vull dir, gent que poder... li han vingut ganes sempre de venir o de veure com fem les presentacions, doncs estan convidats, i ens faria això, gràcia, que algun oient que digués, mira, sóc oient de...
Sí, ens en pots llegir algun fragment?
Us puc llegir, no sé, tenim temps,
sí.
Perquè us podria llegir el pròleg, si vulgueu.
Sí,
no
tenim
és pas gaire llarg.
Dos minuts.
Va, doncs vinga. Imagina que t'has perdut un capvespre enmig del gran mercat Can el Khalili al Caire. O imagina que viatges en el metro de Moscou i no tens ni idea d'on has de baixar, perquè tots els noms de les estacions estan escrits en alfabet ciríl·lic. Imagina que no portes mòbil i et sents indefens enmig d'una gentada amb la qual no et saps comunicar. Imagina que quan ja t'atrapa la por sents parlar en llengua catalana. L'emoció, l'esperança, la salvació arriba de cop perquè algú de la teva tribu és a prop i pots demanar ajuda amb confiança. Encara que siguis lluny, si pots parlar en la teva llengua et sents a casa. La llengua és el principal nexe d'unió entre les persones. Les narracions que componen històries de tramuntana tenen molt més punts en comú, a part de la llengua. Gairebé totes les narracions pots conèixer el territori. Girona, Empordà, Palamós, Solius, Galvera, Empúria Brava... Totes tenen diàlegs vius, col·loquials i un llenguatge proper que les fa autèntiques, brillants. Cada conte transpua l'estil de la seva autora i el seu autor, provocant en el lector el desig de llegir més de cadascun d'ells. Podríem pensar, veient l'edat de la majoria dels autors i les autores, que la narració vindrà marcada per la seva generació. No és així. Gairebé totes les narracions poden ubicar-se en qualsevol època. Tant si les llegiu ara com d'aquí a 30 anys, gaudireu de la història. Humor, thriller, fantasia, crítica social, pura ràbia, ironia i bellesa, superació i desesperança. Tot és dins dels gairebé 100 pàgines d'aquest aplec de contes que, sortosament, anomenant l'editorial que les acull, es troben ben lluny del ramat. Per acabar, parlant de formar part o no del ramat, us diré que el tret més destacable que comparteixen les autores i els autors que ara llegireu és la valentia d'escriure sincerament, sense artifici. Escriuen el que volen dir, sense pensar en crítiques literàries ni en grans vendes. Escriuen des de la necessitat de ser autèntics, de transmetre emocions i preocupacions reals. Són atrevits, són sincers, són una alenada d'aire fresc. Són la prova que en llengua catalana hi ha una llavor de bones escriptores i escriptors que només necessiten trobar editors una mica il·luminats i valents com en Rafael Casas de Lluny del Ramat Edicions. Aquest és el pròleg.
Molt bé. Recorda'ns títol i no sé, autors sí, som diversos, eh?
Històries de tramuntana, ja ho trobareu segurament a les llibreries de l'entorn. Autors varis, no crec que en les fitxes, diguem, dels llibres a la gent els hi especifiqui tots perquè són 11, i editorial Lluny del Ramat.
Fantàstic.
Sense espais, Lluny del Ramat.
Molt bé, doncs Maria Teresa, ja està feta la recomanació. Gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres igualment.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Gràcies a tots per seguir-nos. El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.